Quin mal m'he fotut.
Va, fins demà, a les 8 en punt. Bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesa.
Se saben més detalls del cas Rubiales hores després d'arribar a Madrid, procedent de la República Dominicana. La Vanguardia publica ara que membres del seu entorn haurien estat portant diners en efectiu cap allà per finançar projectes relacionats amb l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol. El diari ha tingut accés al sumari del cas i aquesta seria una de les línies que estaria investigant l'UCO de la Guàrdia Civil. Ara de seguida ho ampliem. En tot cas, Rubiales, que ja ha quedat en llibertat després que la policia l'hagi anat a buscar directament quan ha sortit de l'avió a Barajas. A banda d'això, fa poca estona també que s'ha fet un minut de silenci per l'assassinat d'un nen de 5 anys a mans del seu pare a Bellcaire d'Empordà. L'home també hauria intentat matar la mare, que està ingressada. Des del 2014 a Catalunya hi ha hagut 4 casos de violència vicària, que és com es coneix aquest tipus d'agressions, és a dir, quan l'agressor mata un menor per fer mal a la mare. En uns minuts en parlarem amb la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. I tot plegat ho comentarem en temps de tertúlia, avui amb l'experta en relacions institucionals, Isabel Llauger, l'advocat i escriptor Jordi Cabré, el professor de Ciència Política a la UB i exdiputat al Congrés Raimundo Viejo, i el periodista Marc Martínez Amat, que s'estrena avui a les tertúlies del 900. Amb ells també parlarem del cas d'aquest creuer que no es pot moure del port de Barcelona fins que no se solucioni la situació d'una setantena de passatgers d'origen bolivià a qui haurien estafat amb el visat. El vaixell va sortir del Brasil, però en arribar aquí han detectat que els documents són falsos. A RAC1 hem pogut parlar amb la secretària general de Federacions d'Entitats Bolivianes a Catalunya, Solange Terceros, que ha explicat la situació en què es troben.
Ellos han embarcado de puertos brasileros y han desembarcado en Santa Cruz de Tenerife. En Málaga no los han dejado desembarcar. Supongo que ahí se habrán dado cuenta la policía que estos visados eran falsos. Y a partir de ahí comienzan a darse cuenta de que han sido engañados cuando llegan a puerto de Barcelona y no los dejan desembarcar.
Aquesta situació ha fet que els 1.500 passatgers que van a bord d'aquest creuer no es puguin moure del port de Barcelona. I a banda d'això, sobre les eleccions del 12M, estarem també pendents de les paraules del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que és a Barcelona, per presentar la llista que acompanyarà Alejandro Fernández. Això mentre al Senat avui els populars han desplegat tot el seu arsenal contra l'amnistia. Creuen que es tracta d'un atemptat contra les lleis. D'aquí a uns minuts també tots els detalls del text que vol aprovar a la Cambra Alta. I per cert, farem un repàs també de la llista de persones més riques que avui publica la revista Forbes. Augmenten els que tenen un capital de més de 1.000 milions de dòlars, concretament n'hi ha 140 més que l'any passat. El número 1 hi ha l'empresari francès Bernard Arnault, propietari entre d'altres de Louis Vuitton, però també s'hi cola per primera vegada la cantant Taylor Swift. En temps de tertúlia analitzarem algunes dades curioses relacionades amb aquest rànquing. I atenció, perquè avui acabarem el programa entrevistant una dona que té un tipus de relació amorosa diferent a la que és més habitual. Ni podríem dir poliamor, però a ella li agrada més explicar que manté relacions estables amb diverses persones a la vegada. Serà a partir de les 10 de la nit. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps amb temperatures que tiren cap amunt, demà encara una mica més, però no a tot arreu. A l'interior del país en molts casos es mouran entre els 20 i els 25 graus, però entre el sud de la Costa Brava i el delta de l'Ebre apareixeran núvols baixos o també bancs de boira que frenaran clarament els termòmetres. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i pràcticament 4 minuts. Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit.
Com dèiem, la trama Rubiales s'enverina just el dia que ha tornat a l'estat espanyol. Ha sigut aquesta mateixa tarda, l'entorn de Luis Rubiales hauria enviat diners en efectiu a la República Dominicana per finançar els nous projectes de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol. És una de les conclusions que fa constar la Guàrdia Civil en el sumari de la causa a la qual ha tingut accés al diari La Vanguardia.
Un dels homes de confiança de Rubiales, l'exfutbolista Nené, hauria viatjat sovint a la República Dominicana per transportar aquests diners en efectiu cap a aquest país. Ho hauria fet acompanyat d'un dels seus socis, Israel Dorado, la cara visible dels negocis de Nené al Carib. De les converses entre tots dos, interceptades pels agents, se'n desprèn que l'efectiu que transportaven anava destinat a negocis en els quals hi participava Rubiales. Segons la Guàrdia Civil, per cert, els viatges es van produir des del febrer del 2021 i fins que va esclatar el cas. De moment, Rubiales ha negat de totes que hagi posat en marxa negocis a l'estranger, aprofitant el seu càrrec de president de la federació, ho ha dit en un avançament de l'entrevista a La Sexta, que s'emetrà íntegrament aquesta nit a partir de 11:15. A més, la Guàrdia Civil també conclou que Rubiales va desviar prop de 4 milions d'euros a la constructora, que suposadament li pagava comissions a canvi de contractes. Es tracta de l'empresa Agroconsa, gestionada pel seu amic Nené, que es va adjudicar obres com les de la reforma de la Cartuja de Sevilla. A més, criden l'atenció els més de 300.000 euros en metàl·lic que la policia ha trobat en un hotel que tots dos gestionaven a Granada. Dit això, la federació ha anunciat aquesta tarda que emprendrà accions penals contra totes les conductes irregulars que hagin provocat un dany reputacional o econòmic a la institució. Aseguren que perseguiran fins al final les conductes presumptament delictives.
I a tot això, a més, la Guàrdia Civil també vol comprovar si Gerard Piqué va pagar comissions a Rubiales per la Supercopa.
I és per això que al setembre va sol·licitar a la jutgessa que porta aquest contracte de la Supercopa i d'altres vinculats a la federació que remetés a una altra comissió rogatòria a Andorra per demanar informació sobre la traçabilitat completa dels fons rebuts per Cosmos, l'empresa de l'exjugador del Barça. En el sumari de la causa, els agents destaquen el gran flux de diners entre comptes del grup Cosmos, de Piqué i del seu entorn, i destaquen que el 90% dels pagaments de l'empresa pública saudita tinguin com a destinació comptes del mateix grup o vinculats a aquest. Tampoc descarten que en cas d'existir aquestes possibles donacions, amb ànim de dificultar la traçabilitat directa del fons, el pagament fos efectuat mitjançant una compensació entre els comptes del grup o de Gerard Piqué.
I tot plegat avui que, com dèiem, Luis Rubiales ha quedat en llibertat després d'avançar la seva tornada cap a l'estat espanyol.
La Guàrdia Civil l'ha detingut aquest matí a l'aeroport de Barajas, tan bon punt ha baixat de l'avió que l'ha portat de República Dominicana. Ha estat només per notificar-li la seva imputació en el cas Brody. En les pròximes hores haurà de declarar davant de la jutgessa de Majadahonda.
Doncs bé, aquest retorn de l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, que ha estat envoltat d'una gran expectació mediàtica a Barajas, on l'esperaven desenes de periodistes. Anem cap a Madrid, Roger Perciba.
Sí, més de 50 mitjans esperaven Rubiales a la terminal 1 de l'aeroport de Barajas, pendents del vol procedent de República Dominicana. Al final, però, Rubiales no ha sortit per la porta de passatgers. Agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil l'esperaven a la mateixa pista de l'aeroport per traslladar-lo a les oficines de l'UCO de Barajas. Allà han notificat Rubiales la seva condició d'investigat per presumpta corrupció i l'han deixat en llibertat. El ministre Félix Bolaños destaca que l'operació policial que investiga Rubiales demostra que la justícia funciona i garanteix l'organització del Mundial de Futbol a Espanya.
La mera existència d'esta operació demostra que les institucions democràtiques, que el sistema judicial en Espanya funciona, i eso es una garantía para la organización, para la celebración de cualquier evento internacional en nuestro país como es el Mundial de Futbol.
Ara Rubiales haurà de declarar davant la jutgessa de Madrid que investiga l'anomenat cas Brody. Sota sospita, diversos contractes firmats per la federació quan Rubiales n'era president i si va cobrar o no comissions milionàries.
Gràcies, Roger. I mentrestant, Gerard, aquesta tarda la comissió gestora de la Federació Espanyola ha convocat eleccions a la presidència pel dilluns dia 6 de maig, és a dir, d'aquí aproximadament un mes.
Sí, a partir d'aquest diumenge els qui s'hi vulguin presentar tindran 5 dies hàbils per aconseguir el 15% dels avals únics dels assemblearis. El president interí Pedro Rocha ha dimitit aquesta mateixa tarda per ser el primer dels candidats. Ara qui es farà càrrec de la gestora és Rafael del Amo, que és l'actual president de la Federació Navarresa.
Gràcies, Gerard. D'aquí una estona repassem la resta d'informació esportiva. Fins ara.
Fins ara.
Les 8 i gairebé 9 minuts, canviem de qüestió, dèiem també en començar, Bellcaire d'Empordà, que està de dol per l'assassinat d'un nen de 5 anys a mans del seu pare. Es tracta d'un nou cas de violència vicària. L'home també ha intentat matar la seva parella i mare de la criatura, però sense aconseguir-ho. Ara la dona està ingressada i ell està detingut a la comissaria. Fa tot just una estona que s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament. Des de Girona, Bàrbara Julbé.
Els Mossos han portat aquesta tarda el detingut fins a la casa familiar per fer la reconstrucció del crim. Segons fonts policials, l'home, que ja no vivia al domicili, primer hauria assassinat el nen a ganivetades mentre dormia i després s'hauria apunyalat la dona de 29 anys. Malferida ha aconseguit sortir de casa i demanar ajuda a un veí que ha trucat a la policia. Ara es troba a l'hospital, estable dins la gravetat. La família feia temps que vivia al domicili i la parella estava en tràmits de separació. Els serveis socials no tenien constància de cap problema a la parella. Els sospitós tampoc tenia antecedents ni denúncies per violència masclista. Josep Molines és l'alcalde de Bellcaire.
No ens consta des de serveis socials que tinguéssim cap notícia sobre aquesta família. Per tant, ens ha sobtat molt. Feia 4 o 5 anys en costa que estaven en aquesta casa.
La policia ha detingut el Bons, l'home de 40 anys, ensangonat 5 hores després amb la navalla amb la que presumptament ha perpetrat el crim. Per condemnar l'assassinat s'ha fet a les 7 del vespre un minut de silenci a la plaça Comtes d'Empúries. L'Ajuntament decretarà 3 dies de dol.
Doncs bé, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha condemnat també aquest nou cas de violència vicària, també la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que ha anunciat reunions amb responsables contra la violència masclista de cada territori per definir noves líneas a seguir.
Es terrible, es terrible. La violencia vicaria es la forma más salvaje de violencia machista. Vamos a intentar reforzar los mecanismos y a conocer exactamente el diagnóstico, porque sin un diagnóstico preciso, pues evidentemente el problema no va a parar.
Doncs bé, a aquesta hora, com anunciàvem, tenim en línia la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. Consellera, bona nit.
Hola, bona nit.
Crec que justament vostè està tornant de Bellcaire, on ara dèiem que s'ha fet aquest minut de silenci. Ens pot explicar què se'n sap fins ara d'aquest cas?
Bé, sobre el detall dels casos no fem cap denunciació. Hem de tenir en compte que aquí hi ha una família destrossada, que hi ha tot un entorn d'amistats, de veïns i de veïnes, i que per garantir al màxim el seu procés de recuperació i el seu procés de dol, necessitem ser molt curosos amb la informació que es proporciona. Ara mateix, el més important és tot aquest entorn, la família, la mare del nen, que estem molt pendents del seu estat de salut. Però és evident que això no és només un cop molt dur pel poble de Bellcaire, sinó per tot el país. Tot el país estem de commoció, d'indignació, de ràbia infinites per aquesta expressió tan cruenta del patriarcat a través de la violència vicària, de l'intent de feminicidi de la mare del net, venim d'ahir mateix en posta que estàvem condemnant un altre feminicidi.
Els últims anys hem anat sentint a parlar més de violència vicària, malauradament. S'han d'abordar específicament d'alguna manera aquests casos en què l'agressor vol fer mal a la víctima a través dels seus sers estimats, a través dels seus fills, per exemple? Vaja, sembla que ens ha fallat la connexió amb la consellera. Com dèiem, estàvem parlant amb la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, sobre aquest cas de violència vicària que s'ha donat a Bellcaire d'Empordà amb l'assassinat d'aquest nen de 5 anys a mans del seu pare, que ja està detingut, i també hauria intentat matar a la mare de la criatura, a la mare d'aquest nen que hauria mort en aquest cas. No sé si tenim de nou a la consellera en línia. Consellera?
Sí, disculpeu, estem des del cotxe i la connexió va falla.
No, li preguntava si s'ha d'abordar d'alguna manera específica, d'alguna manera en aquests casos. Ara també sentíem a la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, que anunciava doncs reunions amb els diferents responsables contra la violència masclista per definir precisament noves línies a seguir. Per on creu que haurien d'anar aquestes noves línies?
L'abordatge ha de ser integral, és el que fem des de Catalunya, amb tots els serveis, amb tots els departaments implicats, amb el conjunt d'institucions del país, perquè els fills i filles són sempre víctimes directes de la violència masclista quan la pateix la mare. Sempre en són víctimes directes. I a vegades hi pot haver doncs, aquesta voluntat de fer encara més mal a la mare, arribant doncs, a fer mal als fills amb l'assassinat. No? Però l'abordatge, insisteixo, ha de ser sempre integral, i aquí doncs cal apuntar també els deures que té l'Estat, que li hem recordat a l'anterior ministra i també a la ministra actual d'Igualtat, de la formació necessària que s'ha de fer en tots i cadascun dels jutjats, no només els jutjats especialitzats en violències masclistes, sinó que en qualsevol jutjat d'àmbit civil hi ha d'haver la perspectiva de gènere integrada per tenir en compte totes les necessitats i les situacions de violència masclista que poden estar doncs, camuflades o no prou identificades quan es produeixen els processos de separació.
Per tant, en aquesta trobada amb la ministra, les peticions de la conselleria aniran en aquest sentit, o hi ha alguna petició més que els vulguin fer per poder millorar, sobretot en aquest àmbit?
Aquesta claríssimament l'hem fet, l'hem reiterat, la tornarem a fer. Ara mateix la formació el conjunt de la magistratura, jutges, jutgesses, fiscalies, etc., és parcial, perquè només abasta els jutjats especialitzats. Cal que arribi a tot, que sigui una formació de qualitat en prou hores, i evidentment obligatòria, no pot ser opcional, perquè els casos civils poden arribar doncs, a moltíssims jutjats.
Ara mateix hi ha ajudes específiques per les víctimes de violència vicària? Se'ls dona alguna ajuda en concret?
Sí, a Catalunya de fet vam ser el primer territori que vam reconèixer les indemnitzacions econòmiques per les mares que han patit aquesta violència masclista, no? A través de l'assassinat dels seus fills i filles, hi ha una indemnització econòmica. També acompanyem a la família assumint des del govern de la Generalitat els costos del sepeli. Si la família doncs visqués fora, també doncs el trasllat o la repatriació del cos. Són moments molt dolorosos per la família i tot el que puguem fer des del govern per alleugerir aquest moment, doncs també ho hem activat. Uh-huh. Al mateix temps, l'acompanyament psicològic especialitzat s'activa des del primer moment per les persones del nucli més proper. No cal dir a la mare en aquests moments, doncs el més important és el seu estat de salut, però un cop pugui rebre aquest acompanyament psicològic quedarà activat des del primer moment, i hem activat des de primera hora del matí també a través del Servei d'Intervenció en Crisi l'acompanyament al conjunt del municipi de Bellcaire, a l'escola, als veïns i veïnes, no cal dir, a la família i per tothom que ho pugui necessitar. I no és només avui, sinó que pel temps que ho puguin necessitar, aquest servei estarà actiu. També he treballat conjuntament amb el Departament d'Educació, perquè en una escola rural es poden imaginar doncs, que aquest impacte també és molt important. És a dir, tots els serveis que tenim a la xarxa pública d'atenció a les violències masclistes estan activats i estaran activats per fer aquest acompanyament a la família, a l'entorn i al conjunt del municipi.
Consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
A vosaltres, gràcies.
Que vagi bé, bona nit. El de Bellcaire, però, no és l'únic crim que hi ha hagut aquesta nit. Els Mossos d'Esquadra també continuen investigant una altra mort violenta, en aquest cas a Torredembarra, al Tarragonès. La policia ha trobat el cos d'un home de 41 anys sense vida en un pis del barri de Baix Mar. Dos companys del pis de la víctima havien alertat del crim a la comissaria de matinada. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, tots dos homes, acompanyats d'un advocat, han fet cap aquesta matinada als vols de les 4 a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per explicar que havien trobat l'home mort a casa seva. El cos estava tapat amb una manta i amb signes evidents de violència. El crim s'hauria produït, per raons que s'estan investigant, en un habitatge del carrer Verge del Carme de Torredembarra, un pis on vivien com a mínim 3 persones i, segons han explicat alguns veïns, estava ocupat des de feia temps, amb entrades i sortides constants de persones a un dels carrers del barri de Baixamar de Torredembarra. Fins ara no hi ha cap persona detinguda en relació al cas. La policia científica dels Mossos ha recollit proves durant tot aquest matí al pis i també als voltants de l'immoble, a la recerca també de la possible arma homicida.
Passen 3 minuts d'un quart de 9, canviem de qüestió. El Partit Popular dona el tret de sortida a la precampanya per les eleccions del 12 de maig, reivindicant-se com l'única opció constitucionalista i a favor de la unitat d'Espanya. Ha sigut a l'acte de presentació dels candidats, on també hi havia el president del partit, Alberto Núñez Feijóo, que ha assegurat que qualsevol vot al PSC és un vot perdut.
Por eso, queridos amigos, nos presentamos sin trampa ni cartón. El que quiera independencia y el que quiera procés, que les vote al PSC, a Esquerra y a Junts. Y el que quiera libertad, el que quiera realidad y el que quiera trabajar por los demás, ahí sí, ahí está el Partido Popular de Cataluña.
Com dèiem, un acte que s'ha fet fa poca estona a Barcelona i que ha acabat fa pocs minuts. Anem cap allà, Laia Colomer, bona nit.
Sí, bona nit. Un acte en què el PP de Catalunya ha posat tota la carn a la graella després de només obtenir 3 diputats a les últimes eleccions al Parlament. Ara estan convençuts que el vent els juga a favor, la tendència a l'alça dels populars a tot l'Estat i la possible factura que l'amnistia passi al PSC. Per això reivindiquen com l'única alternativa constitucionalista tant el candidat Alejandro Fernández com Feijóo auguren que uns bons resultats el 12 de maig seran l'inici per recuperar la Moncloa.
Significará acabar con el proceso en Cataluña y acabar con el sanchismo. Todo a la vez, aquí y ahora, es nuestra oportunidad, es nuestro momento.
Que mi compromiso con Cataluña es absolutamente especial y prioritario, porque teniendo un buen resultado en Cataluña conseguiremos gobernar para el conjunto de los españoles.
Tot plegat en un acte de presentació dels candidats. Els caps de llista per Tarragona, Girona i Lleida del PP seran Pere Lluís Huguet, Jaume Barall i Montserrat Berenguer, de dos per Barcelona, i anirà l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.
Gràcies, Laia. Bona nit.
Bona nit.
I per cert que demà a partir de 2:15, precisament, Alejandro Fernández serà al Món a RAC1 entrevistat per Jordi Basté. Encara però amb la vista posada el 12 de maig, Roger Torrent i Gemma Ubasart aspiren a repetir com a consellers després de les eleccions. Això tot i que ni un ni l'altre formen part de les llistes electorals d'Esquerra. Tots dos esperen però que si Pere Aragonès torna a ser president, Pep Tormos continuï en el càrrec.
Torrent diu que ell ja ha tancat una etapa al Parlament, del qual ha estat portaveu del partit i també president de la cambra. Per això assegura que la seva prioritat és el govern i la conselleria d'empresa.
Jo sé que compto amb el recolzament i la confiança del president i del meu partit i, per tant, vull continuar desenvolupant aquesta tasca. Espero poder-ho fer un cop sigui reescollit com a president el president Aragonès, perquè, insisteixo, estic molt focalitzat en la feina al govern. Encara ens queden moltes coses per fer, moltes coses per desplegar. Tinc l'energia i la voluntat de seguir-ho fent.
Per la seva banda, la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, també es deixa estimar i diu que voldria continuar sent consellera, ho deia TV3.
Tornaria a ser consellera de Justícia si li demanessin?
Jo estic, jo la meva, diríem, la meva lleialtat es deu al president, que em fa un encàrrec, i per tant, aquest encàrrec és el que jo em dec, i per tant, jo estic a disposició del president Aragonès.
De moment, Pere Aragonès només ha confirmat que si continua sent president després de les eleccions sí que comptarà amb Torrent.
I precisament Aragonès aposta perquè el nou govern de la Generalitat tingui una conselleria dedicada al català. El president ha promès que si torna a repetir el càrrec, crearà aquest departament per potenciar la llengua.
Aragonès creu que davant la preocupació que tenen molts ciutadans sobre l'ús social del català, cal potenciar la llengua. Per això considera que crear una conselleria dedicada específicament a preservar i impulsar el català seria la millor manera d'aconseguir-ho.
El meu compromís és doncs que la propera legislatura, si continuo sent el president de la Generalitat, es crearà una conselleria per la llengua catalana, perquè és un repte que s'ha de situar al màxim nivell del govern. En aquesta legislatura doncs l'hem situat com un dels àmbits més importants de la política cultural del govern, però va molt més enllà.
Una conselleria que Aragonès promet que crearà si torna a ser president en la nova legislatura.
I per cert, encara relacionat amb la llengua, potser recordareu que el govern va impulsar uns cursos gratuïts de català perquè els sanitaris milloressin el seu nivell. Doncs bé, ja l'han començat més de 3.700 professionals. Hi ha més de 1.200 metges i 750 infermers, entre d'altres. El Departament de Salut destaca l'èxit de la convocatòria i diu que per poder atendre els pacients en la seva llengua és essencial per la qualitat i també per la seguretat assistencial.
La majoria de sanitaris, gairebé 2.000, cursaran el nivell més bàsic de català, el B1, tot i que a prop de 1.400 també optaran al C1. Més de 2.700 dels que faran els cursos són dones, mentre que a prop de 1.000 són homes. La durada dels cursos de català serà de 100 hores entre autoformació i formació virtual, amb pràctiques orals i conversa. En total, s'han contractat 45 professors. L'objectiu és millorar el nivell de català de professionals que venen de l'estranger o de catalans que no són prou fluïts perquè no és la seva llengua materna.
7 minuts i arribarem a 9:15. Mentrestant, a Madrid, l'amnistia continua centrant l'actualitat política. El PP justifica el no del Senat a la llei perquè avisa que pot ser un precedent que portaria altres referèndums a Catalunya o també en altres zones de l'Estat. A més, els populars també desacrediten el Congrés dels Diputats per haver-la tramitat, diu, quan no té competències per fer-ho. El document al qual ha tingut accés RAC1 s'aprovarà la setmana que ve, tot i que el Congrés té la potestat de tombar-lo. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, demà a primera hora es reuneix la ponència que elabora tot l'argumentari contra l'amnistia, contrari perquè el PP té majoria absoluta al Senat i el seu document és el que s'aprovarà. El que diu literalment és que l'amnistia és el pitjor atemptat contra el principi de seguretat jurídica a Espanya des de l'any 78. Diu també que desprotegeix l'estat autonòmic fins al punt de sentar un precedent perillós per la seva pròpia supervivència, perquè posa les bases de futures insurreccions. Parla amb aquest llenguatge. Diu també que l'efecte de l'amnistia és la deslegitimació del 155 aprovat precisament pel Senat. Aquest informe es debatrà a la ponència, s'aprovarà dilluns. Tots els partits hi poden presentar esmenes, però el PP les deixarà en paper mullat. Tot i la votació final del Senat, que no serà fins al maig, el Congrés després ho tombarà. El compte enrere per l'aprovació de l'amnistia en situa ara a 6 setmanes que pugui ser aprovada.
Gràcies, Jordi. Avui també hem de tornar a parlar del cas de Mònica Oltra després que la justícia, recordem, hagi arxivat el cas que la va apartar de la vicepresidència de la Generalitat Valenciana. Doncs bé, el seu partit, Compromís, ja li ha obert la porta perquè torni a la primera línia política. Joan Baldoví denuncia que es tracta d'un clar cas de l'ofer.
Oltra es va haver de defensar d'haver encobert abusos del seu exmarit a una menor tutelada. Ara la justícia ha confirmat que no hi havia res, però el líder de Compromís, Joan Baldoví, recorda el linxament mediàtic a què va haver de fer front i li ofereix la possibilitat de tornar. N'ha parlat al món RQ.
Va ser tota una cacera política en aquell moment que no es dona justament en totes aquestes capçaleres de diaris quan es tracta d'una política de dreta com la senyora Ayuso. Seria una bona manera de fer justícia poètica que Mònica Oltra decidira tornar.
Baldoví retreu a la dreta haver orquestrat aquesta operació per carregar-se, diu, el pacte d'esquerres del Botànic.
I a Madrid, tot i la trama de la presumpta corrupció que esquitxa Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya tornaria a guanyar les eleccions per majoria absoluta. És la conclusió d'una enquesta encarregada per la Comunitat de Madrid, indica que l'escàndol al voltant de la seva parella, acusat d'un frau a Hisenda de més de 30.000 euros, no l'afecta gens políticament.
De fet, al contrari, segons l'enquesta, Ayuso aconseguiria 4 diputats més que ara fa un any a les eleccions del mes de maig. Arribaria als 74 escons, pispant-ne 2 a Vox i 2 més al PSOE. Tot plegat avui que Alberto González Amador, la parella d'Ayuso, ha presentat la querella contra 2 fiscals de Madrid. Els acusa d'haver filtrat les seves dades personals.
I encara a Madrid, l'Audiència Nacional envia a judici a Francisco Granados, la mà dreta d'Esperanza Aguirre, al capdavant del PP madrileny. Avui el jutge Manuel García Castellón ha confirmat que ell i 6 persones més hauran de donar explicacions per un presumpte delicte electoral a les eleccions autonòmiques de l'any 2011.
A Granados i companyia també se'ls imputa un presumpte delicte de tràfic d'influències amb malversació i prevaricació. Tot i això, l'Audiència Nacional descarta implicar-hi el PP com a organització responsable o els 72 diputats populars escollits en aquelles eleccions, com demanava l'acusació. García Castellón tampoc creu que Esperanza Aguirre o el seu successor, Ignacio González, tinguessin cap paper rellevant en la trama.
3 minuts per 2:15. Atenció a això perquè pot afectar moltes persones. Els cotxes amb etiqueta groga no podran circular per les zones de baixes emissions de les grans ciutats d'aquí a 4 anys. Ara bé, en alguns casos fins i tot podrien tenir prohibida l'entrada abans, és a dir, a partir del 2026, Eudald Martínez.
Sí, perquè a partir d'aleshores, el 2026, els vehicles amb etiqueta groga que siguin dièsel tampoc podran entrar-hi quan es declarin episodis de contaminació per diòxid de nitrogen. Això passarà a les ciutats de més de 50.000 habitants, mentre que les de més de 20.000 tindran una mica més de marge per aplicar les restriccions. En tot cas, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, remarca que les restriccions tindran algunes excepcions.
Per exemple, en funció de la renda, les famílies que tenen les rendes més baixes per, com sempre diem, no deixar ningú enrere, això no penalitza ningú, sinó que va sempre en favor de la salut dels ciutadans.
Tot plegat ho recull el nou pla de la qualitat de l'aire que el govern preveu aprovar les properes setmanes. L'aplicació definitiva, per tant, dependrà en part del nou executiu que surti de les eleccions.
I el govern, d'altra banda, confirma que demà encara no aixecarà l'emergència per sequera a l'àrea de Barcelona i de Girona. Això tot i que, a hores d'ara, els 5 embassaments del sistema Ter Llobregat ja freguen el 18%. Ara bé, el conseller es resisteix encara a concretar quan podrien relaxar aquestes restriccions, Eudald.
El pla de sequera preveu un marge de fins a 4 mesos per fer el pas, sempre que les reserves es mantinguin per sobre del 16%. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, no descarta que la relaxació de les mesures arribi aquest mateix abril, però diu que en tot cas caldrà que els pantans s'omplin força més.
Si nosaltres arribéssim en aquest mes d'abril al 25%, al 27%, no em feu dir un número, un nivell d'existència suficient com per garantir que tenim aigua fins a final d'any tranquil·lament abans d'entrar a emergència 2, doncs segurament aixecaríem l'emergència.
El que sí que confirma el conseller és que les pluges dels últims dies descarten en principi que calgui portar aigua en vaixells abans de l'estiu. Això no passaria fins que les reserves baixessin de l'11%.
I en aquest sentit, atenció també a això, l'Alt Empordà, els Mossos investiguen qui ha sabotejat tres pous de Castelló d'Empúries. Havien de servir com a reforç en el subministrament d'aigua potable a una desena de pobles d'aquesta zona.
L'atac ha deixat del tot inutilitzat un dels aqüífers on han abocat una quantitat important de ferro. Els altres dos pous es podran recuperar, tot i que caldrà una inversió molt important. El gerent del Consorci d'Aigües de la Costa Brava, Jordi Agustí, admet que el sabotatge complica el subministrament d'aigua a la zona.
I això era
certament una ajuda en aquesta poca aigua que ens està quedant. Tot i això, estàvem estudiant altres solucions. Les altres solucions, algunes també era fer pous. Quines ganes tenim ara de fer un altre pou. Per tant, realment la situació se'ns ha complicat ara. Si fins ara era alarmant, ara és tràgica.
Alguns dels municipis afectats són els que es troben en situació d'emergència 2.
I encara vinculat amb la sequera, la Conca de Barberà, l'Espluga de Francolí limitarà el consum d'aigua a les cases a un màxim de 90 litres per persona i dia.
Tot i que el territori tot just està en fase d'excepcionalitat, l'Espluga de Francolí és un dels municipis més afectats per la sequera. Depèn exclusivament de l'aigua dels seus pous. Fa mesos que el poble ja fa talls d'aigua a la nit i en alguns moments fins i tot ha hagut de portar aigua en camions. Ara ha decidit incrementar les restriccions i prohibir que s'omplin les piscines amb més del 20% del volum d'aigua. Tampoc es podrà regar cap jardí ni hort si no és per garantir-hi la supervivència d'arbres i plantes.
En punt 8:45, el govern espanyol no delimitarà, ara com ara, nous espais sense tabac. Aquest matí la Moncloa s'ha reunit amb les comunitats autònomes per escoltar i acceptar prop de 150 al·legacions que han fet el pla antitabac. Principalment serà un full de ruta en matèria de polítiques lliures de fum pels tres propers anys fins al 2027, Joel Penya.
El text fixa que l'estratègia antitabac passa per, entre d'altres, prevenir-ne el consum, ajudar a deixar-lo i reduir les emissions de tabac al medi ambient. A partir d'aquí caldrà fer lleis que siguin més específiques. Un dels punts calents és la prohibició de fumar a les terrasses. Hi ha comunitats que ho demanen taxativament, com Catalunya, i d'altres com Madrid, que no volen ni sentir-ne parlar. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha dit a Televisió Espanyola que ho té entre sella i sella.
Queremos ampliar los espacios donde la evidencia científica dice que hay personas que están consumiendo humo de segunda mano, ¿no? Y que esto está siendo perjudicial. Y ya hay estudios europeos y a nivel mundial en los que dice que las terrazas, bueno, pues están respirando en un 94% residuos de nicotina, ¿no? Y residuos tóxicos.
Futures lleis que es plantegen també passen per apujar el preu del tabac, com a altres països europeus, i fer que els paquets siguin neutres i no s'hi pugui veure cap marca.
Doncs bé, sobre aquest paquet de mesures que prepara el govern espanyol al pla antitabac, avui li hem preguntat al periodista Joan Julibert què en pensa.
Finalment, el Ministeri de Sanitat sembla determinat a ampliar els espais on estarà prohibit fumar. Entre aquests, les terrasses en la restauració i l'hostaleria. Sens dubte, el punt del 117 que inclourà la llei antitabac que més controvèrsia genera entre les comunitats autònomes que hauran d'aplicar-la i entre els fumadors. Diuen els detractors de la mesura que no hi ha cap demostració científica dels perjudicis a la salut pels no fumadors quan el fum es dilueix en l'aire exterior. No hi entraré perquè no sóc científic. Però en aquest debat, el del tabac, em sembla que més important que la salut, atès que ja tots sabem que fumar és dolent i no hi ha negacionisme en aquesta matèria, és el respecte. Perquè més enllà dels efectes demostrats o no, hi ha un element incontrovertible. El fum dels fumadors molesta sovint els no fumadors, igual com ho fa el volum excessiu d'un altaveu en llocs no insonoritzats o ho fa la pudor. És per això que el deixar de fumar a les terrasses no és només una qüestió de salut, és una qüestió que té a veure amb la convivència, que és la base de la pau social. Jo, que sóc fumador, estic d'acord, perquè el meu plaer és meu, i no necessàriament dels altres. I si el meu plaer és molèstia pels altres, tampoc no és ben bé plaer.
Gràcies, Joan. I per cert que a aquesta hora WhatsApp està tenint problemes a tot el món i no funciona correctament. Milers d'usuaris estan detectant-ho a través de les xarxes socials. Ara mateix és, per tant, impossible enviar missatges a través del telèfon mòbil, tot i que sí que es pot a través del WhatsApp web. De moment, per tant, els responsables de Meta, que és l'empresa matriu de WhatsApp, que normalment informen sobre els problemes que tenen les aplicacions, no han dit res encara d'aquests problemes. En tot cas, si teniu ara problemes per enviar missatges a través de WhatsApp, no penseu que sou vosaltres, sinó que, com dèiem, sembla que és un problema que podria estar afectant a tot el món. Vuit i 33, més qüestions. El Col·legi de Metges de Barcelona planteja que els centres d'atenció primària tinguin un equip especialitzat per atendre les persones sense llar i que les puguin visitar de forma regular. L'entitat ha presentat una sèrie de propostes per oferir una millor atenció sanitària als que viuen al carrer. L'objectiu és augmentar l'esperança de vida a les persones que no tenen casa. A Catalunya hi ha unes 5.500 persones que viuen al carrer, 1.400 de les quals ho fan a Barcelona. Mar Poyato.
Els metges de Barcelona creuen que s'han d'implementar els anomenats domicilis al carrer per poder visitar i fer seguiment de tots els pacients que no tenen casa. Per tant, això suposaria que l'atenció a les persones sense llar fos part de l'activitat comunitària pròpia del CAP. La idea és crear també un nou concepte, el de CAP Zero, perquè puguin rebre atenció a qualsevol centre. Ho explica Beatriu Bilbeny, que és metgessa de família i membre de la Junta del Col·legi de Metges de Barcelona.
Per fer una primera assistència, per fer una primera valoració, tots funcionem com un sol CAP i a partir d'aquí tots intentem vincular un equip concret. Evidentment, anirem cap a la longitudinalitat, però primer aquestes persones han de confiar en el sistema, han d'arribar-hi, perquè avui en dia no hi arriben. O no confien, o no hi arriben, o han estat sotmeses a tantes barreres, a tants obstacles, han sofert tantes violències de tot tipus, que moltes vegades costa que confiïn en els professionals.
Una altra de les mesures que plantegen els metges és crear equips de salut mental especialitzats en persones sense llar que puguin atendre pacients a Barcelona i també a altres territoris de l'àrea metropolitana.
I encara en l'àmbit de la salut, l'asseguradora de l'ICS ha pagat 230.000 euros a un pacient que va perdre el control de l'esfínter després d'una operació d'hèrnia discal. Va passar l'any 2014 en un hospital de la demarcació de Barcelona. Ara les dues parts han arribat a un acord en què el sistema sanitari admet que ha deixat seqüeles al pacient.
El pacient que han indemnitzat tenia 46 anys quan el van operar. Després de la intervenció va avisar que havia perdut la sensibilitat, que tenia incontinència urinària i que no podia contreure l'esfínter anal. A partir de llavors va fer-li rehabilitació. Segons la demanda contra l'ICS, els metges van lesionar una arrel nerviosa i després no van saber identificar ni esmenar la lesió que li van provocar. Ara, l'Associació Defensor del Pacient ha fet pública la indemnització un cop l'asseguradora de l'ICS ha pagat 230.000 euros a l'afectat.
35 minuts. A aquesta hora continuen retinguts, ho deia, van començar 1.500 creueristes en un vaixell de Barcelona pels visats falsos d'un grup de bolivians. Són una setantena de persones que tenen papers invàlids per entrar a l'espai Schengen. Ells asseguren que els han estafat. Diuen que van pagar una agència de viatges uns 11.000 euros pel passatge i que després els han deixat a l'estacada. Última hora des del port de Barcelona. Bernat González, bona nit.
Bona nit, RAC1. Han explicat que l'agència també va cancel·lar els bitllets d'avió que tenien comprats per la tornada i els han deixat totalment a l'estacada pels visats falsos que els havien donat. La portaveu de la Federació d'Entitats Bolivianes, Solange Terceros, explica que quan van embarcar el capità no va sospitar res dels papers.
La empresa naviera, el capitán, pues decía él que todo estaba en regla, por eso habían podido zarpar de Brasil. Y entonces allí hay un pequeño, pues, enredo, puede decirse, que hacen, qué procedimientos les toca tomar, ¿no? Porque no se han visto ninguna vez con tantos pasajeros en esta situación.
Ara per ara hi ha implicades les autoritats de Bolívia, d'on són les persones afectades, de Brasil, d'on ha sortit el vaixell, italiana, perquè el creuer és italià, i l'autoritat espanyola, que és qui ha retingut l'embarcació. De moment, les autoritats bolivianes, la companyia del creuer, MSC Cruceros, la delegació del govern espanyol a Catalunya i la policia espanyola estan en contacte per mirar de redreçar la situació.
Les 8 i 37 minuts, el Departament de Justícia ha demanat als responsables de les presons que revisin quins presos treballen en espais potencialment perillosos dins dels centres. Una conseqüència més de l'assassinat a la cuinera de Mas d'Enric. I això quan falten poques hores per la primera reunió entre el govern i els funcionaris per parlar de seguretat. Benet Iñigo.
És la primera de les dues taules de negociació que van pactar govern i sindicats, la que ha d'abordar millores per la seguretat dels treballadors. La consellera Gemma Ubasart ha explicat avui a TV3 que ja abans han encarregat a les juntes de tractament, que fan seguiment de cada pres, que repassin la seva valoració i sobretot dels que treballen a cuines o altres espais.
Es diu que les juntes de tractament avaluïn totes les persones, tots els treballadors i treballadores del FIRE que estan amb destinacions, diríem, amb material perillós. Jo crec que el que s'ha de fer és una avaluació de cas per cas.
Recordem que dues presons, Ponent i Lledoners, han decidit directament retirar de la cuina els presos amb delictes de sang, una decisió que han adoptat de manera unilateral, tot i que han avisat el departament.
I d'altra banda, Barcelona tindrà a finals de maig un portal de ressenyes per pisos de lloguer. Serà un web en què els usuaris podran valorar i explicar com era l'habitatge quan ells hi vivien. El projecte lidera l'Institut de Recerca Urbana de la ciutat i l'objectiu és que la informació no només la doni la immobiliària.
Els usuaris podran explicar com és el pis, quan pagaven per viure-hi, com és el tracte amb la propietat, com són els veïns i si hi ha pisos turístics i quins serveis hi ha prop de l'habitatge. El director de l'àrea d'habitatge i ciutat de l'Institut, Jaime Palomera, assegura a RAC1 que l'alta mobilitat dels últims anys a la ciutat garanteix que hi haurà prou ressenyes quan es posi en funcionament.
El 70% de la població s'ha canviat de pis almenys una vegada en els darrers 5 anys. És a dir, que la majoria de la gent es canvia de casa amb, de forma regular, de forma habitual. Per tant, comptem amb que d'un mateix habitatge hi puguin haver-hi diverses ressenyes.
El web es dirà Reviu i l'institut ja està a punt d'enllestir-lo. Tot i això, busquen finançament a través del web de micromecenatge Goteo. Si funciona a Barcelona, no descarten exportar-lo a altres punts de Catalunya o Europa.
Per cert, que a partir de demà, Barcelona també acollirà el primer Congrés Internacional de Sindicats de Llogateres. Hi assistiran 200 militants i també acadèmics de 16 estats diferents. El congrés s'allargarà fins dissabte a la tarda. I mentrestant, el preu de l'habitatge de segona mà a Barcelona ha superat per primer cop els preus màxims a què va arribar l'any 2007 al portal immobiliari Idealista. El metre quadrat es paga de mitjana, atenció, a 4.317 euros.
Això vol dir que un pis de 50 metres quadrats de segona mà surt al mercat a un preu de més de 215.000 euros. Els primers 3 mesos de l'any, el preu dels pisos de segona mà a la capital catalana s'ha encarit un altre 3,6%. Barcelona és per darrere de Sant Sebastià i Madrid, la capital on surt més car comprar un pis de segona mà.
20 minuts per les 9, l'agència tributària ha rebut 1.450 declaracions per minut el primer dia de la campanya de la renda. Fins la una del migdia s'havien confirmat 765.000 esborranys al conjunt de l'Estat, que és gairebé un 6% més que l'any passat durant aquestes primeres hores. Hisenda calcula que 6 de cada 10 declaracions sortiran a tornar. La campanya de la declaració ha arrencat avui i s'allargarà fins al dia 1 de juliol. I en aquest sentit, atenció, perquè els pagaments a través de Bizum, per norma general, no s'han de declarar Hisenda, excepte si se superen els 10.000 euros anuals o si responen a una activitat econòmica. Per exemple, si es cobra per Bizum el lloguer d'un pis o si ets autònom i cobres un servei per Bizum, aleshores sí que s'ha de comunicar. Els assessors fiscals alerten, però, que els propers anys Hisenda podria engegar una campanya d'inspecció per detectar si hi ha diner negre darrere d'alguns pagaments per Bizum. Montse Martí.
Insisteixen que no hi ha res d'il·legal a fer servir Bizum com a mitjà de pagament, però admeten que s'hi poden amagar activitats econòmiques no declarades que s'escapen del control d'Hisenda. L'assessor fiscal, professor de la UPF i soci de RSM, Albert Segués, aconsella escriure una referència clara com a concepte, per exemple, sopar al restaurant, quan es fa un enviament de diners per recordar per què s'ha fet aquell ingrés si Hisenda ho pregunta al cap dels anys.
El primer que recomanaria, per exemple, a Bizum, aturar el tema dels conceptes graciosets. No pots posar paga la droga perquè al final algú t'ho mira i en Bizum podria ser un mitjà per generar economia submergida. Qualsevol persona un dia rebrà una carteta i li diran, escolti, justifiqui'm vostè que aquests 400 Bizums que ha rebut aquest any no són diners que vostè guanya i que no declara.
Els bancs tenen registrats tots els moviments que han fet els seus clients a través de la plataforma de pagament Bizum i l'agència tributària li podria demanar aquesta informació si fos necessari.
I mentrestant, els preus als supermercats han pujat de mitjana un 38% en 3 anys. Ho diu l'organització de consumidors OCU en un estudi en què han analitzat més d'un centenar de productes de gran consum a 7 grans cadenes. L'informe recull més de 55.000 preus, Montse.
L'OCU tradueix aquest 38% d'increment en euros i diu que el que compraves fa 3 anys amb 100 euros ara te'n costa 140.
Carrefour i Alcampo.
Destaquen com les cadenes que més s'han encarit un 45% i un 43% i Mercadona amb un 38%.
L'oli d'oliva.
L'estudi reitera que l'oli d'oliva és el producte que més s'ha encarit els últims 3 anys. Ha pujat un 225%. S'ha, per tant, més que triplicat, seguit del sucre blanc, un 91%, i el suc de taronja també està entre els productes que més s'ha pujat, un 81%. També s'ha encarit més d'un 60% els últims 3 anys, els ous, l'arròs i les pastanagues.
Les menors pujades.
S'han registrat entre les fruites i verdures, tot i que de mitjana s'han encarit un 20%. L'OCU denuncia que la rebaixa de l'IVA ha tingut un impacte limitat en el control de preus als supermercats. Tot i això, també reclamen que es mantingui més enllà del mes de juny i insisteixen que s'ampliï a la carn i al peix.
I una altra organització de consumidors, en aquest cop Facua, ha quantificat quin increment de preu comportarà l'augment de l'IVA del gas natural, que aquest abril passarà del 10 al 21%. Facua diu que seran uns 4 euros més al mes per un consumidor mitjà de gas natural amb calefacció. Seran, per tant, 50 euros més al cap de l'any. I atenció, d'altra banda, no tenen res a veure aquestes dades. Al món hi ha 2.780 persones que tenen una fortuna, atenció, de més de 1.000 milions de dòlars. És a dir, de més de 930 milions d'euros.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
La revista Forbes ha actualitzat la llista dels multimilionaris i respecte al 2023 se n'hi han afegit 141 més.
El número 1 repeteix l'empresari francès Bernard Arnault, el propietari de marques de luxe com Louis Vuitton o Christian Dior, i per primer cop es cola a la llista la cantant americana Taylor Swift. Forbes destaca que és la primera artista que aconsegueix entrar a la llista dels que acumulen una riquesa superior als 1.000 milions de dòlars amb els guanys de la seva música. Bernard Arnault, l'home més ric del món, acumula una riquesa de més de 233.000 milions de dòlars. Al segon lloc a la llista hi ha Elon Musk, propietari de Tesla, SpaceX i de Twitter des del 2022. Després ja ve Jeff Bezos, Amazon, i Mark Zuckerberg, propietari de Meta, que aglutina Facebook, Instagram i WhatsApp.
Doncs bé, avui per acabar la tertúlia repassarem algunes dades, podríem dir que curioses, precisament sobre les persones més riques que apareixen en aquest llistat.
Una festa al terrat o una sessió de networking? EAE Business School Barcelona és descobrir el que t'apassiona, compartir, formar-te i viure l'escola de negocis a fons. Experiències per tota la vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
8:45, el Regne Unit, el rei Carles III obrirà al públic l'emblemàtic castell de Balmoral, Escòcia. Es podrà visitar, això sí, a canvi de 100 lliures a partir del mes de juliol. Es tracta d'un moviment del monarca per apropar el seu patrimoni al poble britànic i que ajudarà també la Casa Reial a pagar-ne les factures.
Balmoral era la segona residència preferida d'Elisabet II. De fet, és on l'antiga reina va morir als 96 anys a finals del 2022. El castell, això sí, es va construir el 1853 per ordre de la reina Victòria. A més de poder visitar l'edifici, Carles III també hi exhibirà algunes de les obres de la seva col·lecció privada i vestits seus.
I d'altra banda, a Manresa, Rau Alejandro ha posat a la venda la masia modernista que va comprar a Rosalia com a regal de casament. Després del trencament de la parella, ara el raper es vol desfer de la finca que va adquirir per 2 milions d'euros a principis del 2022.
Ho ha avançat el Regió 7. Es tracta de La Morera, una masia catalogada de 3.800 metres quadrats que Rau Alejandro va comprar per estar més a prop de Rosalia, que té llaços amb Manresa i el Bages. Així doncs, un cop es va acabar la relació, s'esperava que el raper porto-riqueny la posés a la venda, cosa que ara ja és oficial. El moviment s'ha fet hores després que se sabés que Rosalia i l'actriu d'Eufòria Hunter Schafer van ser parella durant uns mesos.
I l'Hotel Sofia de Barcelona ha tornat a obrir portes, però amb un nom nou, el de Grand Hyatt. Es tracta d'una de les marques de més valor del gegant nord-americà. La reforma del Sofia, uns 5 estrelles amb més de 450 habitacions, ha costat 20 milions d'euros.
Serà el segon hotel de l'Estat que portarà el nom de Grand Hyatt després del que ja hi ha a la Manga del Mar Menor a Múrcia. És una de les marques més exclusives del grup hoteler, un dels més grans del món i que, per cert, també adquirirà molt aviat un altre hotel barceloní, el Miramar de Montjuïc. En el seu moment, l'Hotel Sofia va ser el principal actiu de l'empresari Joan Gaspart.
8:47, sortim a l'exterior. Pedro Sánchez troba insuficients les explicacions que ha donat Israel per l'atac en què van morir 7 cooperants de l'ONG World Central Kitchen, liderada pel xef José Andrés. El govern hebreu assegura que va ser culpa d'un error d'identificació. El president espanyol, però, diu que no n'hi ha prou i que cal anar més enllà.
Por lo que se conoce hasta ahora, el gobierno israelí sabía de la acción y del itinerario de esta ONG sobre el terreno en Gaza. Por tanto, me parece absolutamente inaceptable, insuficientes, y lo que esperamos es una aclaración mucho más determinada y mucho más detallada sobre lo sucedido. Y a partir de ahí, pues evidentemente, veremos qué acciones tomamos respecto al gobierno del primer ministro Netanyahu.
Mentrestant, l'exèrcit d'Israel continua amb les investigacions i diu que implementarà de manera immediata mesures per evitar que repeteixi un episodi similar.
Israel va disparar 3 míssils contra el comboi de l'ONG, un per cada cotxe. El cap de l'Estat Major de les Forces de Defensa d'Israel, Herzi Halevi, diu que tenen el compromís de ser transparents i explicar-ho tot clarament a les organitzacions internacionals.
Les Forces de Defensa d'Israel han completat la investigació preliminar i vull ser ben clar, l'atac no es va dur a terme amb la intenció d'acabar amb els treballadors de la World Central Kitchen. Va ser un error després d'una mala identificació. A la nit les condicions són complicades. No hauria d'haver passat mai.
Per la seva banda, el president dels Estats Units, Joe Biden, ha carregat contra el govern de Netanyahu per no protegir prou ni els treballadors humanitaris ni els civils de la franja.
I encara en l'àmbit internacional, a Taiwan, almenys 9 persones han mort i més de 800 han quedat ferides per un terratrèmol de magnitud 7,2. És el sisme més gran que s'ha registrat a l'illa asiàtica en els últims 25 anys. L'epicentre a l'est del país ha provocat desperfectes importants a la costa oriental de l'illa. En cultura, demà s'estrena al Teatre Goya la comèdia El Favor.
Escolteu, que amb la Clara no podem tenir fills.
I la protagonitzen els televisius David Mercè, Eduard Buch, Jordi Rico i Marc Rodríguez, i és una reflexió irònica sobre la paternitat i també els límits de l'amistat. Maria Cusó.
Fins on estaríeu disposats a arribar per ajudar un amic? Aquest és precisament el dilema que hauran d'afrontar quatre amics d'infància quan un d'ells els demana ajuda per ser pare. Però el que sembla una anècdota donarà peu a tota una discussió sobre la paternitat, un tema que fins ara semblava reservat per les dones, com recorda l'actor David Mercè.
És un temazo que, per activa o per passiva, per omissió o no, en toca a tothom, tant per si ets pare com per si no ho ets. És una decisió, tant una cosa com l'altra. A l'hora de plantejar la bomba, a l'hora de plantejar el temazo, clar, té molts angles des d'on veure'l. Però penso que és molt maco, és un tema que té moltes arestes i han sabut col·locar a nosaltres i al públic en totes.
El Favor s'estarà en cartell com a mínim fins al 12 de maig i les entrades ja estan a la venda.
I encara parlant de teatre, avui torna el Maldà, un dels muntatges més aplaudits dels últims anys, Les dones sàvies.
Voleu abandonar el títol de soltera amb la dolçor que mana i goseu estar contenta anar més de pensar que us podeu casar?
És l'adaptació que Enric Cambrai i Ricard Ferrer han fet de Les dones sàvies de Molière. L'obra celebra 8 anys sobre els escenaris, 5 temporades al Maldà i més de 250 funcions arreu de Catalunya. Es podrà veure fins al 28 d'abril. I si ahir coneixíem la data de la cerimònia dels Globus d'Or del 2025, que seran el 5 de gener, coincidint precisament amb la nit de Reis, avui s'ha fet pública la dels Goya. Els premis de l'Acadèmia del Cinema Espanyol s'entregaran el 8 de febrer en una gala des del Palau d'Exposicions i Congressos de Granada. I del cinema a la literatura, ja és a les llibreries la nova novel·la de Fernando Aramburu. Es titula El Niño i forma part del conjunt de novel·les Gentes Basques. Aquest cop el llibre se centra en l'accident d'Ortuella, que el 1980 va provocar la mort de 50 nens en explotar una bomba de gas dins d'una escola. Toni Clapés ha rebut un nou guardó en reconeixement de la seva trajectòria al món de la comunicació. Ràdio Molins de Rei li ha atorgat el Premi Comunicació Miquel Armengol, que cada any reben destacats comunicadors del país.
El jurat destaca l'aportació de Toni Clapés al món radiofònic amb el versió RAC1, sobretot l'atreviment de crear un producte que barreja l'humor i les imitacions amb entrevistes en profunditat i rigor a l'hora de tractar temes d'actualitat que han marcat la jornada. Clapés, a l'inici del versió aquesta tarda, ha donat les gràcies pel premi i ha elogiat també la figura de Miquel Armengol.
És un honor que companys de professió em reconeguin amb aquest guardó, que, com diem, porta el nom d'un dels grans professionals que en el seu dia escoltava i admirava, com és el Miquel Armengol. Per tant, des d'aquí, moltíssimes, moltíssimes gràcies, agraït de tot cor per part meva i també, evidentment, per tots els que han anat passant fent aquest programa.
La gala d'entrega dels premis serà el divendres 19 d'abril.
Doncs, evidentment, des d'aquí felicitem una vegada més el Toni Clapés per aquest premi. I acabarem parlant de música. Així sona el més nou d'Imagine Dragons. Lock me up in the radio. Publicat aquesta tarda, es titula Eyes Closed i és el primer avançament del proper disc de la banda. I avui, en el primer dia, amb les entrades en prevenda del concert de The Killers a Barcelona, hi ha hagut col·lapse total per la allau de peticions. Havia de començar a les 10 del matí, però quan passaven pocs minuts de 3:15, la promotora Live Nation ha anunciat que ho ajornaven fins les 12 del migdia i en poca estona s'ha esgotat el paquet d'entrades per avui. Demà a les 10, però, sobre la venda general, els de Las Vegas actuen dimecres que ve, 10 d'abril, a Ras Matas, i les entrades tenen un preu de 96,50 €. Passem la resta dels esports més enllà del Carrubiales. Avui hem sabut les conseqüències dels dos episodis de racisme que es van produir aquest cap de setmana a l'estat espanyol. Gerard, bona nit de nou.
Bona nit. Sí, el que crida més l'atenció és la sanció de dos partits a Cheikh Sarr, porter del Rayo Majadahonda de la Primera Federació, tot i haver estat víctima d'insults racistes. El comitè considera que la reacció que va tenir el porter senegalès durant el partit de dissabte va ser inadequada, alhora que també sanciona el Sestao amb el tancament de l'estadi pels dos pròxims partits i una multa de més de 6.000 euros per haver incomplert el protocol en casos de suposats insults racistes. El comitè també ha donat el partit per perdut al Rayo Majadahonda per 3-0 per abandonar el terreny de joc i a més li treu 3 punts a la classificació. A banda de tot això, el comitè també ha decidit avui tancar una part de l'estadi del Getafe pels pròxims 3 partits, en concret el sector de la graderia que va proferir insults racistes el jugador del Sevilla, Acuña, i també l'entrenador Quique Sánchez Flores.
D'altra banda, l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí reforça el dispositiu policial als accessos de la ciutat esportiva del Barça.
Arran de l'incident entre Íñigo Martínez i alguns tiktokers, dues patrulles de la policia local de Sant Joan d'Espí han vigilat l'entrada i la sortida dels jugadors del Barça a la ciutat esportiva. En l'entrenament d'aquest matí no s'ha registrat cap més incident, tot plegat mentre l'Ajuntament de Barcelona ha autoritzat també avui el Barça a treballar en les obres del Camp Nou fins a la mitjanit i també durant els dissabtes.
I d'aquí a poc menys de mitja hora, el PSG, que juga el seu penúltim partit abans d'enfrontar-se al Barça.
És un partit corresponent a la segona semifinal de la Copa de França contra el Rennes. Es juga a partit únic al camp dels de Luis Enrique i començarà quan passin 10 minuts de les 9. El Paris Saint-Germain, que surt amb l'11 de gala, destaca el retorn de Marquinhos, i Mbappé i Dembélé també són titulars. També en joc a aquesta hora la Premier, un partit destacat. Arsenal 1, Luton 0. A un quart de 10 començarà el Manchester City Aston Villa.
Gràcies, Gerard. Ara sí, bona nit.
Bona nit.
Que vagi bé. I moment de repassar el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Continuarà pujant el termòmetre?
Sí, avui s'han enfilat de 2 a 5 graus més que ahir. Si ahir les més altres eren 21-22 graus, 22 al Dover, el Baix Ebre, avui en aquesta població del Baix Ebre s'ha arribat a 25,8, al Mar Roig, al Priorat, 25,4, les més altes. En general, ens hem mogut entre els 18 i els 23 graus i demà pugem un esglaó més. I en la majoria dels casos, sobretot terrandins, ens mourem entre els 20 i els 25 graus. Això sí, a la costa, sobretot a partir del migdia i al llarg de la tarda, poden aparèixer alguns bancs de núvols baixos o algunes boires entre el sud de la Costa Brava i el delta de l'Ebre. Això farà que en aquests sectors de la costa, si apareixen les boires, doncs aquí les temperatures puguin rondar els 15 graus. Per tant, ambient contrastat segons sistema gran de mar o una mica més endins del territori. Tot plegat en un dia tranquil. Avui al final no han aparegut ruixats, n'hi ha hagut algun, no l'hem caçat, i demà tampoc s'esperen precipitacions enlloc.
Gràcies, Abel. D'aquí una estona ens ho actualitzes.
Molt bé.
Fins ara. 10:55. Tardíssim anem avui.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Però no tant, que em sembla que he dit 10:55, no, 8:55. Anem tard igualment, però si fossin les 10:55 ja estaríem aixafant el Tobias. En fi, comencem aquí la tertúlia del 9C d'aquest dimecres 3 d'abril, avui amb el Jordi Cabré. Jordi, com estàs? Bona nit.
Què tal?
Amb la Isabel Lleuger. Què tal, Isabel?
Molt bé, bona nit.
El Raimundo Viejo.
Hola,
què tal, Raimundo? I avui també ens acompanya, per primera vegada que s'estrena les tertúlies del 9C, el Marc Martínez Amat. Marc, com estàs?
Molt bé.
Bona nit. No sé si us ha fallat a vosaltres el WhatsApp o us de moment ara em diuen que ja funciona, perquè hem estat una estona aquí que ja sabeu que nosaltres el fem servir per tot, el WhatsApp, fins i tot per comunicar-nos algunes coses importants del programa, i quan ens desapareix el WhatsApp, tremolem tots.
Pensava que m'estàveu fent ghosting tots.
Ah, no. què ens havies dit?
No, me n'he enterat.
No, doncs no funcionava, però sembla que aquesta avaria que hi ha hagut general també afectaria a Instagram i a Facebook, però ara mateix ja torna a funcionar tot, així que estarem pendents per si tornés a fallar. Han estat uns minuts, des d'un quart de nou aproximadament, que hi ha hagut aquest error en algunes xarxes socials, les que depenen de Meta, i que ara ja s'han pogut solucionar. Me n'alegro que no us hagi afectat. Nosaltres, hi ha hagut un moment de corredissa, em sembla que el Marc estava aquí.
Sí, he vist l'Anabel una
aquí
mica
darrere la peixera, i he vist una mica l'estrès del moment, Marc?
Sí, buscant alternatives al Telegram, a veure com ho podem fer, els signals...
En fi, això queda resolt. Si us sembla, començarem a parlar avui de temes relacionats amb la política, amb les eleccions del 12 de maig, perquè justament fa una estona que Alberto Núñez Feijóo ha parlat aquí a Barcelona, en aquest acte que servia per presentar també la candidatura d'Alejandro Fernández, i com sentíem abans, no sé si ara podrem recuperar el tall que hem sentit abans de Feijóo, que es defensa com l'única opció constitucionalista, l'única opció a favor de la unitat d'Espanya, i ha aprofitat una mica per tirar pedres al PSC, perquè diu que qui voti els socialistes doncs serà un vot perdut. Crec que sí, que podem recuperar aquest tall d'Alberto Núñez Feijóo.
Por eso, queridos amigos, nos presentamos sin trampa ni cartón. El que quiera independencia y el que quiera procés, que les vote al PSC, a Esquerra y a Junts. Y el que quiera libertad, el que quiera realidad y el que quiera trabajar por los demás, ahí sí, ahí está el Partido Popular de Cataluña.
Doncs vaja, sembla que la línia del PP, tothom ja va ensenyant la puteta de cap on dirigirà els seus missatges de campanya, i sembla que el PP doncs anirà cap a aquest enfrontament del PSC. Què us semblen aquestes paraules de Feijóo, Marc?
Home, jo crec que està en la lluita el PP pel podi entre els tres partits que es disputen el vot constitucionalista a Catalunya, no? I que en les últimes eleccions el PP va quedar molt minvat per darrere de Ciutadans i per darrere de Vox, i ara aspira a concentrar tot aquest vot votant, sobretot els Ciutadans, però també esgarrapar votant de Vox per poder aconseguir liderar aquesta opció. És evident que a Catalunya el PP no es juga la presidència de la Generalitat, no juga quedar en primer lloc ni està entre els grans, però sí que juga apuntalar-se, en aquesta convocatòria especialment, apuntalar-se com a l'opció constitucionalista, i en principi la perspectiva demoscòpica indica que anirà cap aquí.
Isabel.
A mi em sembla que està fent el seu paper i l'està fent de manera correcta, és a dir, aquest ha sigut un inici que ens ensenya a tots quin serà el seu discurs i com l'utilitzarà, i crec que és una bona estratègia, no? És l'estratègia que de manera natural se li suposa. Jo diria també que aquí, no sé si ho aconseguirà, no? Però que poder també hi ha una voluntat d'aquells votants del PSC que estan en absolut desacord, que també n'hi ha, no? Amb l'amnistia, puguin pensar que si Vox està a les antípodes ideològicament, en un moment donat un PP més